que les actuacions matinals en una carpa instal·lada al costat del centre cívic i que permetrà viure de prop el circ de petit format.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. Avui és el segon dia de l'onada de calor que afectarà Catalunya fins dijous. A partir de divendres s'espera una baixada notable de la temperatura i augmentarà la inestabilitat amb el pas d'una pertorbació. Avui el cel estarà serè o poc ennuvolat en general, tot i que hi haurà alguns núvols d'evolució al Pirineu on podria aparèixer algun ruixat. La temperatura serà elevada, sobretot a la depressió central, on es podran superar els 40 graus, especialment a Ponent. A la resta voltarà entre 34 i 39 graus, i bé el litoral serà més baixa a causa de la marinada. Pel que fa demà, la situació serà similar. Es mantindrà les condicions d'estabilitat i la temperatura serà semblant en general. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Hem de començar parlant d'un incendi forestal a Maçanet de la Selva. Ja està sota control dels bombers de la Generalitat, però segueixen remullant perquè no es torni a revifar. Això obliga a tallar la C35 a Maçanet de la Selva. Cal tenir-ho en compte. Pel que fa també a problemes a l'entorn metropolità, tot i que tenim un altre accident, en aquest cas una avaria de dos camions a l'hora que ocupen carril dret a la A2 al Brocansentit-Lleida, que del tram de tres carrils hi ha dos detallats i la circulació és complicada de moment, tot i que de moment no es fan gaires retencions. Unes obres a la 2 a Jorba obliguen a tallar un carril en sentit Lleida, també alenteixa la circulació. A l'entorn metropolità, com sempre, les rondes estan paradetes, tot i que són punts de retenció i de moment no hi ha cap retenció compacta ni en sentit Trinitat ni en sentit Llobregat. A l'entorn metropolità, els accessos nord, la C58 presenta problemes a Sant Quirze, de sortida cap a Terrassa, i a Sant Quirze i Montcada cap a Trinitat en aquesta autopista del Vallès. En el cas de la B23, els accessos sud, problemes a Sant Feliu cap a l'enllaç amb la 2 en sentit nord. Això és tot de moment. Bona tarda.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenuria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Oui, c'est le pour qui je respire.
Festival Castell Peralada presenta un cap de setmana inoblidable. Divendres 9 d'agost, el tenor Juan Diego Flores en un concert amb les millors àries i duos romàntics. I dissabte 10, Gustavo Dudamel dirigeix el somni d'una nit d'estiu amb la participació especial de Maria Valverde com a narradora. Informació i entrades a festivalperalada.com.
A més a mi que és un tefet, jo que vaig sufotre poc.
Notícies en xarxa, edició vespre. Investidura fallida. Després d'un dia i mig de debat, Pedro Sánchez no ha aconseguit convèncer el Congrés dels Diputats. El polític socialista només ha aconseguit el suport del Partit Regionalista de Cantàbria. Tot i l'evident desacord, Unidas Podemos s'ha abstingut, mentre que els independentistes catalans han votat en contra. Els socialistes tenen 48 hores per aconseguir prou canvis de posició que els permetin superar dijous la segona votació amb majoria simple, amb més vots a favor que en contra. Ens ho explica el nostre company David Navarro.
Votos emitidos, 346. Votos a favor del candidato, 124. Votos en contra del candidato, 170. Abstenciones, 52.
El resultat anunciat per la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, no ha estat una sorpresa. El debat sostingut ahir entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias l'anticipava. Fora de la cambra, els equips negociadors de PSOE i Unides Podemos s'acusaven mútuament de no cedir. Tot i això, els morats han optat per abstenir-se, deixant així una via oberta al diàleg. Seran per trenètica per aconseguir el seu vot favorable. Però amb això no n'hi haurà prou. Pedro Sánchez necessitarà el suport o l'abstenció d'almenys el grup d'Esquerra Republicana. El portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, li ha demanat que prengui decisions que permetin superar el conflicte i Sánchez s'ha mostrat obert a parlar-ne.
Meses de diálogo que reconozcan un mutuo reconocimiento nacional y que nadie le pida al otro que deje de ser quien es. Lo único que pido, democracia. Votar.
Si han aprendido algo y han sacado alguna conclusión de todo ese proceso, porque si lo han hecho, probablemente podamos encontrar de nuevo una senda en la que poder entendernos.
Més tens està l'intercanvi amb la portaveu de Junts per Catalunya, Laura Borràs.
Que ustedes se han instalado en la antipolítica, que son inútiles desde el punto de vista parlamentario para defender los derechos, la prosperidad y el progreso del pueblo catalán.
Nos ha llamado inútiles. Bueno, de moment, usted no se ha mostrado mucho más útil.
Després de la votació d'avui, s'ha posat en marxa el compte enrere cap a unes noves eleccions, d'aquí a dos mesos. Dijous, Pedro Sánchez tindrà una segona oportunitat per ser investit president. Llavors, només necessitarà més vots favorables que vots en contra. Si no hi reixís, no es descarta una nova sessió d'investidura el mes de setembre.
A tot això, la Generalitat vol que hi hagi govern el més aviat possible per posar fil a l'agulla en els temes pendents.
La portaveu Meritxell Budó s'ha mostrat preocupada per la possibilitat que hi pugui haver noves eleccions.
Necessitem un govern interlocutor. Això vol dir que a l'estat espanyol doncs, hi ha d'haver un govern definitiu que ara en aquests moments, i malauradament no hi és, i que ens trobem davant doncs, d'una incertesa de si tornarà a haver eleccions. Per tant, ens preocupa com es resoldrà aquest tema si realment hem de tornar a cridar tota la població a unes eleccions al mes de novembre.
Per Budó cal un interlocutor per trobar una sortida al conflicte polític català.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
La Diputació de Barcelona ha aprovat avui el cartipàs sota la presidència de la socialista Núria Marín. PSC i Junts per Catalunya reparteixen a parts iguals quatre vicepresidències.
El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ocupa la vicepresidència primera. L'exalcaldessa de Sant Cugat, Carmela Fortuny, de Junts per Catalunya, n'assumeix la segona. El regidor de Barcelona pels nacionalistes, Ferran Mascarell, la tercera, i l'alcaldessa de Santa Coloma, la socialista Núria Parlon, serà vicepresidenta quarta. Els dos partits es reparteixen també nou àrees, on, per exemple, l'àrea d'economia l'assumeix el PSC i la d'infraestructures Junts per Catalunya.
Doncs encara parlant de la Diputació de Barcelona, l'alcalde de Terrassa, l'exsocialista Jordi Ballart, ha carregat amb força avui contra el pacte entre Junts per Catalunya i el PSC, que ha permès als socialistes quedar-se amb la presidència de l'ens provincial i del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Per tot plegat, Ballart critica el doble discurs dels postconvergents. Carina Bellbé, bona tarda.
Bona tarda, Jordi Ballart creu que per Junts per Catalunya i el PSC tot s'hi val per aconseguir el poder i, per tant, l'acord assolit a la Diputació i al Consell Comarcal només serveix per mantenir les estructures de poder dels dos partits. Un acord que evidencia, segons Ballart, el doble discurs dels postconvergents que a Terrassa reclamen col·locar una pancarta en favor dels presos polítics a la façana de l'Ajuntament, però que després no dubten en pactar amb el partit del 155. Per això els hi reclama coherència.
Tots sabem doncs, que la Diputació és una institució en la qual doncs, durant molts anys s'han sostingut estructures de partit des d'allà. Els dos partits tradicionals a Catalunya acorden a la Diputació, per tant, jo crec que queda molt clar doncs, a què respon aquest pacte de govern. I jo crec que els partits haurien de fer un esforç no, en aquest moment de tanta sensibilitat i en el moment que hi ha persones a la presó de ser més coherents amb els pactes que fan.
Amb el PSC, Ballart tampoc es queda curt en crítiques. Denuncia la deriva que el seu entendre ha fet el partit de qui diu que ha perdut la S de socialista i la C de Catalunya.
El periodista del diari Público, Carlos Enrique Bayo, ha assegurat en el Parlament que el CNI va cometre negligència temerària amb la informació que tenia sobre l'imam de Ripoll i que els atemptats de Barcelona i Cambrils s'haguessin pogut evitar. El periodista que aquesta setmana ha publicat en exclusiva que Sati era confident del CNI ha comparegut a la comissió que investiga els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El periodista Bayo ha defensat amb vehemència el seu treball d'investigació davant les moltes preguntes dels diputats. En algun moment, Bayo ha dit que no podia respondre per secret professional i per no destapar les seves fonts. Bayo opina que amb tota la informació exhaustiva que el CNI tenia de l'imam de Ripoll, els atemptats s'haurien pogut evitar.
Yo opino que si hubieran sido más diligentes, que sí, que allí hubo una negligencia, incluso temeraria, y que por tanto que sí que se pudo evitar, pero eso es una opinión, una hipótesis, una especulación mía, después de haber estudiado mucho el tema.
Ara bé, també ha repetit que ell no creu en teories de la conspiració ni que el CNI fitxés a Sati per temptar. El president de la comissió i alcalde de Ripoll, Jordi Monell, ha dit a la xarxa que els responsables d'Interior i del CNI tenen una tercera oportunitat per comparèixer al Parlament.
Doncs una oportunitat puguin, en honor de la veritat, en honor de la màxima transparència, sobretot també en honor de les víctimes i les seves famílies, doncs que puguin venir a comparèixer i explicar la veritat en aquesta comissió del Parlament de Catalunya.
Bayo ha dit que cal derogar la llei de secrets oficials de Franco perquè és medieval.
Esquerra Republicana li obre un expedient disciplinari a l'extinent d'alcalde de Camprodon, Jordi Batxelli, i el suspèn cautelarment de la seva condició d'amic del partit fins que s'aclareixi la seva presumpta implicació en el cas Estela, que investiga suposades actuacions irregulars de la Diputació de Barcelona. Batxelli assegura que el cas es remunta a una època en la que ell no estava al govern municipal. Televisió del Ripollès, Guillem Sánchez, bona tarda.
Esquerra Republicana de Catalunya ha obert aquest dimarts un expedient disciplinari a Jordi Batxelli, extinent d'alcalde de Camprodon, per la presumpta implicació en el cas Estela de suposada corrupció, tal com ha explicat el partit en un comunicat. El partit l'ha suspès cautelarment de la condició d'amic d'Esquerra perquè presumptament hauria estat receptor de diversos contractes menors que no superessin el límit que obligava a licitar-los per procediments de pública concurrència. Posats en contacte amb Jordi Batxelli, ha exposat que es tracta d'una situació de la seva vida personal i no política i que remuntarien a l'època en què ell estava com a regidor a l'oposició a l'Ajuntament de Camprodon, sense tenir cap càrrec en l'equip de govern.
El nou govern municipal de Reus té previst invertir més de 4 milions d'euros des d'ara fins a finals d'any en l'execució de diverses obres, però també d'estudis o plans directius. És la proposta que ha fet pública avui l'executiu reusenc i que haurà de passar pel ple la setmana vinent. La nova ràdio, Vicenç Torrent, bona tarda.
Hola, bona tarda. El govern de l'Ajuntament de Reus ha presentat avui un pla d'inversions de 4,3 milions d'euros per al que queda d'any. El pla, que s'haurà de sotmetre a votació en el ple municipal de la setmana que ve, és una adaptació de les despeses a la previsió d'increment dels ingressos. Segons el consistori reusenc, aquest augment dels ingressos es produeix bàsicament per dos motius. Un és l'increment per la via d'impostos i taxes, i l'altre és l'estalvi de la despesa financera, valorat en uns 400.000 euros. Tal com han indicat des de l'Ajuntament reusenc, el pla serviria per finançar l'execució de diverses obres, com el del futur centre social del Roser, la finalització de la reforma del Camí de Valls, l'enjardinament de l'avinguda de Josep Laporte o la segona fase d'aplicació del pla de videovigilància de Reus, entre altres. A més, el pla fa referència també a la posada en marxa de projectes com la construcció d'habitatge social a la zona de l'antiga Hispània, la transformació en zona de vianants del Raval de Santa Anna, la Ronda Nord o els nous centres cívics Gregal i Pastoreta.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El govern català es compromet a destinar 14 milions i mig d'euros als municipis que allotgen centres de menors estrangers no acompanyats, els anomenats MENA. La Generalitat finançarà, a més, la contractació inicial de 110 dinamitzadors cívics destinats a aquests municipis per fomentar la convivència i prevenir possibles conflictes. Ona la Torre, Raquel Martínez.
Torredembarra és un dels municipis que des de fa mesos acull una vintena de menors estrangers no acompanyats. Concretament són joves que provenen del grup que estava a l'alberg d'Altafulla. L'alcalde Eduard Rovira ha explicat a la xarxa com ajudaran els consells comarcals als municipis de menys de 20.000 habitants, com és el cas de la Torre. En aquests casos, el pla contractual amb els joves l'assumeixen els ens comarcals.
Municipis de menys de 20.000 habitants es fa a través dels consells comarcals, per tant, nosaltres no crec que hi entrem en un programa d'una manera directa. D'altra banda, també aquest pla està pensat per aquells llocs on hi ha joves que estan en les fases de sortida, que en diuen. És a dir, que ja acabaven, ja arribaven als 18 o havien passat els 18 anys. Per tant, no sé per quantes persones aquest pla ens afectarà, però bé, sigui benvingut, encara que ens afecti poc.
Segons les dades de l'executiu català, al juny hi havia 4.203 infants i joves sense referents familiars al sistema de protecció.
Comissions Obreres acusa algunes empreses de treball temporal d'enviar temporers a dormir al pavelló habilitat per l'Ajuntament de Lleida. El sindicat ha presentat una denúncia contra una d'aquestes empreses per incompliment de la normativa. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
La secretària general de Comissions Obreres a Lleida, Cristina Rodríguez, ha explicat a UAU Lleida Ràdio que, tot i que en general la campanya agrària està anant bé, sí que s'han detectat incompliments en el pagament del salari mínim. Aquests, afegeix, no són per part d'agricultors, sinó d'empreses de treball temporal o fins i tot d'empreses de serveis, que ni tan sols poden contractar persones per treballar al camp. Segons Rodríguez, han detectat que algunes ETTS contracten a persones i no els donen allotjament.
Hi ha incompliments de salari mínim, però no per part dels pagesos, sinó empreses temporals o inclús empreses de serveis, que són les que contracten a persones i que ni els hi donen l'allotjament. El que fan és derivar-los, els deriven abans a la Torxa o els deriven ara aquí al pavelló Agnès Gregori.
Rodríguez explica que algunes empreses temporals també intenten fer les coses bé, però que es troben amb problemes, com per exemple que no troben pisos per poder llogar i ubicar aquests treballadors. Una situació que, segons Rodríguez, es dona, per exemple, a Alcarràs.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. A Badalona, l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament surt al pas de les queixes per la brutícia de la platja del municipi després dels darrers aiguats de la setmana passada i assegura que s'està recuperant el bon estat de l'aigua. Tant és així que els intensos treballs de neteja han permès recuperar per aquesta platja la bandera verda. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
Durant el cap de setmana s'han arribat a recollir més de 30 tones de residus a les platges de Badalona, com plàstics i restes vegetals procedents de les rieres i sobreeixidors. Des de Medi Ambient, però, insisteixen que les aigües residuals no han arribat al mar i, per tant, l'estat de l'aigua és bo. Els sòlids flotants més vistosos i que dificultaven el bany ja han estat retirats i, d'aquesta manera, les platges del litoral badaloní han recuperat la bandera verda. Rosa Trenado és regidora de Medi Ambient.
Hay bandera verde, aún quedan algunos residuos sólidos, los más pequeñitos, que son mucho más difíciles de recoger y que van y vienen con el oleaje, lo que da el aspecto un poco más turbio del agua, pero no ha habido ningún tipo de aporte de aguas residuales, por lo que la calidad del agua es buena y hasta que no tengamos un episodio nuevo de lluvias de este tipo, en principio se podrá disfrutar de la playa.
Si es viuen nous episodis de pluges, des de l'Ajuntament diuen que es reforçaran els serveis de neteja amb brigades especials, tal com ja s'ha fet durant el passat cap de setmana amb l'ajuda d'una garbelladora.
I a Vic s'ha presentat el projecte No Limits Bikes, que portarà a terme l'entitat Aurora Gestió de Projectes Socials en col·laboració amb la cooperativa Biciclot. L'objectiu és retornar la sensació d'anar en bicicleta a les persones que no ho poden fer per si mateixes gràcies a un tricicle adaptat. El nou FM, Clàudia Dinarès, bona tarda.
Bona tarda, el Trishow és el tricicle adaptat que aquest matí ha circulat per primera vegada per les parades del Mercat Setmanal de la Plaça Major de Vic. Un recorregut enmarcat en la presentació del projecte Nou Límits, el dret a sentir el vent als cabells, que encapçalaran a quatre mans Aurora Gestió de Projectes Socials i la cooperativa Biciclot. L'objectiu és que les persones beneficiàries d'aquest servei experimentin sensacions positives com ara la recuperació de la mobilitat. Ramon Furriols és el director d'Aurora Gestió de Projectes Socials.
En el qual nosaltres utilitzem un tricicle adaptat per poder fer, perquè es puguin moure i puguem fer diferents rutes, puguin tornar a sortir. Per exemple, ens hem trobat amb persones grans que fa 2 o 3 anys que no surten de la seva residència.
El tricicle amb capacitat per 2 passatgers el conduiran voluntaris que prèviament hauran rebut formació específica. Tot i que va dirigit al conjunt de la ciutadania, el projecte es presentarà a residències, centres de dies i serveis d'acolliment residencial.
En cultura, al setembre torna una nova edició del Festival de Circ de Terrassa, que enguany arriba a la 11a edició. Aquesta temporada, la cocapital vallesana acollirà 13 espectacles a càrrec de 17 companyies i 37 artistes. Hi haurà també activitats complementàries com tallers i una exposició dels 15 anys de la companyia Filigranes. La cita és un any més a la plaça de l'Assemblea de Catalunya del 3 al 5 de setembre. Canal Terrassa, Josep Maria Codina, bona tarda.
Bona tarda. Els pròxims dies 3, 4 i 5 de setembre arriba a Terrassa l'11a edició del Festival de Circ de la Maurina. Aquest any 13 espectacles de 17 companyies i amb 37 artistes de diferents disciplines. Una de les novetats d'aquest any són els tallers de circ i les actuacions matinals en una carpa instal·lada al costat del centre cívic i que permetrà viure de prop el circ de petit format. Escoltem el director artístic Enric Petit.
Lo de tenir carpes, un domo és una carpa completament rodona. Aquest domo en particular té 10 metres de diàmetre i són espectacles de petit format.
Aquesta carpa acollirà tant als migdies l'actuació familiar de la companyia Sirchik com al vespre l'espectacle de verticals i llançament de ganivets a Domichovski i Anna Granov. El festival, que comptarà amb una gran gala de circ emergent el primer dia i una gala de cloent de l'últim, també hi actuaran les companyies franceses Collectif Kaboom i Entrenou.
Allà el Festival del Foc i la Llum, Lluèrnia, es celebrarà el pròxim 9 de novembre a Olot, amb importants novetats en aquesta edició. Un any més, artistes d'arreu de Catalunya es donaran cita a la capital garrotxina per participar en un Festival Lluèrnia que aquesta vegada presenta nou logotip i nous escenaris. Olot Televisió, Laura Frigola, bona tarda.
Bona tarda. El Festival Lluèrnia es durà a terme el 9 de novembre de 2020. Des de la posta de sol fins a mitjanit. Com cada any, participen en el Festival del Foc i la Llum tant artistes visuals i professionals creatius com alumnes de les Escoles d'Art de Catalunya i dels Instituts i Escoles de la Garrotxa. Xavi Bayona és director artístic de Lluèrnia.
Paraigües, el que podríem dir que és una reflexió col·lectiva, ho és des de les reunions que fem per decidir qui fa una intervenció, com es fa i on la fem, i també ho és a l'hora de plasmar les coses que fan els mateixos artistes en un lloc.
El Festival del Foc i la Llum s'iniciarà amb la Fumarola de Lluèrnia, que busca allargar el programa en més dies. Estendre el festival temàticament amb conferències, espectacles, cursos, exposicions i altres propostes en un format menys multitudinari. Quan a l'ubicació es busca fomentar descobrir llocs amagats a la ciutat d'Olot per tal de visitar la ciutat d'una forma original i especial.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Mireia Belmonte acaba vuitena a la final dels 1.500 metres al Mundial de Natació.
Belmonte, que havia guanyat la plata en l'anterior campionat del món, no ha tingut opció en una final liderada per la italiana Simona Quadarella. La badalonina, que havia quedat fora de la final per un lloc, ha pogut participar per la baixa de la gran favorita, la nord-americana Katie Ledecky. D'altra banda, la selecció espanyola de waterpolo s'ha classificat per les semifinals del Mundial en derrotar Sèrbia per 12-9. L'equip serbi ha jugat sense les seves principals estrelles. Espanya jugarà contra Croàcia a les semifinals. És el primer cop que l'equip espanyol aconsegueix classificar les dues seleccions, la masculina i la femenina, a les semifinals d'un mateix campionat del món. La selecció femenina s'enfrontarà a Hongria per un lloc a la final.
L'Hospitalet afirma que no pagarà el preu fixat per la Federació Espanyola per obtenir la plaça vacant de segona B.
La Federació demana més de 450.000 euros per ocupar el lloc del Reus a la categoria de bronze. La quantitat és l'equivalent als deutes del club roig i negre afegit als d'altres clubs de la segona B. A partir d'ara s'obre un termini de 3 dies perquè els clubs que opten a la plaça paguin aquesta quantitat. Si ningú ho fa, la xifra baixarà la meitat durant 2 dies i en cas que seguís desert tornaria a disminuir un 50%. El president de l'Hospitalet, Santi Ballester, ha qualificat de mercat persa aquesta manera de procedir.
Si queda deserta la primera puja, hauran de baixar-ho, han dit ells que ho baixen a la meitat. I si queda deserta, ho tornen a baixar a la meitat. I si queda deserta, ja no hi ha puja. Home, això és una miqueta un mercat persa, això, eh? I en el que estem d'acord, ho denunciem, i si no ens toca que nosaltres hem de pujar, doncs no ens toca, seguirem a tercera i tan contents i compartint cada diumenge amb els nostres companys, no?
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, David Navarro a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Recordes l'incendi d'Òdena? Recordes els veïns desallotjats? Recordes la lluita dels bombers? No oblidem el passat. Encendre una barbacoa al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa. A Catalunya tenim la sort de disposar de paisatges molt diferents en un territori més aviat reduït. Dels cims nevats del Pirineu als boscos de les Guilleries, dels arrossars del Delta de l'Ebre a l'Estany de Banyoles, de la Costa Brava a la muntanya de Montserrat i dels volcans de la Garrotxa a les fonts del Llobregat. Però si d'una cosa anem coixos, és d'illes. Per molt que se'ns digui que en un dia clar podem veure Mallorca, el més gran que tenim a mà són les Illes Medes, la continuació marítima del massís del Montgrí. Potser per ser tan úniques, al llarg de la història han despertat una atenció molt més gran que la seva mida. I podem trobar naufragis que es remunten a l'època grega i qui sap quants secrets ens amaguen des que fa 10 anys i van descobrir un riu subterrani. Doncs bé, jo us en revelaré un altre. És espectacular per escoltar-hi jazz. Ho podreu comprovar al Jazz Festival de l'Estartit. Dins del Festival de Torroella de Montgrí hi trobem una setmana dedicada al jazz. És el Jazz Festival de l'Estartit i des de l'any passat té lloc a la plaça del Passeig del Molinet, just davant de les Illes Medes. Un escenari singular i magnífic per escoltar artistes internacionals del panorama jazzístic. Charles McPherson, Joshua Redman, Tonina, José James, Lluc Casares, Estocello Rosenberg, Rita Payés i Elisabet Roma són alguns dels músics que podreu sentir en directe acompanyats per les onades. Jazz Festival de l'Estartit, del 25 al 28 de juliol. Més informació al web festivaldetorroella.cat.
Sabies que...
Els morosos no podien votar a l'antiga Grècia. En aquella època, només els homes atenesos que havien completat la seva formació militar tenien dret a votar a Atenes. La majoria de la població estava exclosa. Esclaus, nens i dones. En alguns casos, fins i tot, se suspenia el dret a vot de la gent que tenia deutes pendents. I no solament això, la suspensió era hereditària i podia passar als fills i fins i tot als nets.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Investidura fallida. Després d'un dia i mig de debat, Pedro Sánchez només ha aconseguit el suport del Partit Regionalista de Cantàbria en la primera ronda de votacions. Montse Manent.
Tot i l'evident desacord, Unidas Podemos s'ha abstingut mentre que els independentistes catalans han votat en contra. El portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, li ha demanat a Pedro Sánchez diàleg mentre aquest ha carregat contra els diputats de Junts per Catalunya. Per la seva banda, Laura Borràs li ha recriminat les seves paraules.
Reconocimiento nacional. Y que nadie le pida al otro que deje de ser quien es.
Que ustedes se han instalado en la antipolítica, que son inútiles desde el punto de vista parlamentario para defender los derechos, la prosperidad y el progreso del pueblo catalán.
Nos ha llamado inútiles. Bueno, de momento usted no se ha mostrado mucho más útil.
El periodista del diari Público, Carlos Enrique Bayo, assegura al Parlament que el CNI va cometre negligència temerària amb la informació que tenia sobre l'imam de Ripoll.
El periodista ha comparegut a la comissió que investiga els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017. Bayo també ha considerat que els atacs s'haguessin pogut evitar.
Yo opino que si hubieran sido más diligentes, que sí, que allí hubo una negligencia, incluso temeraria, y que, por tanto, que sí que se pudo evitar. Pero eso es una opinión, una hipótesis, una especulación mía. Claro que es después de haber estudiado mucho el tema.
Comissions Obreres acusa algunes empreses de treball temporal d'enviar temporers a dormir al pavelló habilitat per l'Ajuntament de Lleida.
El sindicat ha presentat una denúncia contra una d'aquestes empreses per incompliment de la normativa.
UAU Lleida Ràdio, Marc Parelló.
La secretària general de Comissions Obreres a Lleida, Cristina Rodríguez, ha explicat a UAU Lleida Ràdio que, tot i que en general la campanya agrària està anant bé, sí que s'han detectat incompliments en el pagament del salari mínim. Aquests, afegeix, no són per part d'agricultors, sinó d'empreses de treball temporal o fins i tot d'empreses de serveis, que ni tan sols poden contractar persones per treballar al camp.
El Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici a l'Alt Pirineu està duent a terme una adequació de l'enllumenat i un estudi sobre l'impacte que té la llum artificial sobre la fauna de la zona.
L'objectiu és estudiar canvis de conducta tant sexual i reproductiva com de caça en aquests animals.
Ràdio 3, Anna Solana.
Per fer l'estudi, un equip de la Universitat de Barcelona ha programat i instal·lat aparells que enregistren sons als pobles de Boí, Barruera, Cardet i Coll. Aquests aparells s'han col·locat a prop dels punts de llum artificial i recolliran el so dels animals que s'hi apropin. Els primers dies d'estudi ja han generat més de 10.000 arxius de so.
Al setembre torna una nova edició del Festival de Circ de Terrassa, que enguany arriba a la 11a edició.
Aquesta temporada, la Cocapital Vallesana acollirà 13 espectacles a càrrec de 17 companyies i 37 artistes.
Canal Terrassa, Josep Maria Codina.
Els pròxims dies 3, 4 i 5 de setembre arriba a Terrassa l'11a edició del Festival de Circ de la Maurina. Aquest any, 13 espectacles de 17 companyies i amb 37 artistes de diferents disciplines. Una de les novetats d'aquest any són els tallers de circ i les actuacions matinals en una carpa instal·lada al costat del circ i que permetrà viure de prop el circ de petit format.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Avui és el segon dia de l'onada de calor que afectarà Catalunya fins dijous. A partir de divendres s'espera una baixada notable de la temperatura i augmentarà la inestabilitat amb el pas d'una pertorbació. Avui el cel estarà serè o poc ennuvolat en general, tot i que hi haurà alguns núvols d'evolució al Pirineu on podria aparèixer algun ruixat. La temperatura serà elevada, sobretot a la depressió central, on es podran superar els 40 graus, especialment a Ponent. A la resta voltarà entre 34 i 39 graus, si bé el litoral serà més baixa a causa de la marinada. Pel que fa demà, la situació serà similar. Es mantindrà les condicions d'estabilitat i la temperatura serà semblant en general. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs comencem parlant i recordant que hi ha un incendi forestal controlat en concret a Maçanet de la Selva. Els bombers encara mullen la zona perquè no es torni a incendiar la zona i en concret és a la C35, al tall a la Maçanet de la Selva, com dèiem. En el cas ara mateix, a la C58, l'autopista del Vallès ha hagut l'avaria d'un vehicle a Montcada en sentit Sabadell i de moment han tallat momentàniament per retirar el vehicle. Un altre accident, en aquest cas a Lleida, a la Nacional 230, a Viella i Mitjaran, un vehicle del camió volcat obligat a fer pas alternatiu, i a l'entorn metropolità la situació viària és complicada a les rondes, tot i que no hi ha grans cues, que per exemple la ronda de dalt presenta lentitud entre Sarrià i la zona d'Horta en sentit Trinitat i alguns punts en concret a la ronda del litoral. Pel que fa a la B30, lentitud a Barberà en sentit Tarragona i en aquesta C58 segur que la situació s'empitjorarà, per tant us demanem molta cautela. Bona tarda.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenúria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Aquest estiu la de Maris Gelabert al Petit Peralada. El dimarts 13 d'agost us esperem a Peralada per viure la música en família amb la de Maris Gelabert al Petit Peralada. Un espectacle optimista, ple d'alegria i bona música. Comença l'estiu, soc ric, naturalment. A Peralada el 13 d'agost. Entrades a festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Investidura fallida. Després d'un dia i mig de debat, Pedro Sánchez no ha aconseguit convèncer el Congrés dels Diputats. El polític socialista només ha aconseguit el suport del Partit Regionalista de Cantàbria. Tot i l'evident desacord, Unidas Podemos s'ha abstingut, mentre que els independentistes catalans han votat en contra. Els socialistes tenen 48 hores per aconseguir prous canvis de posició que els permetin superar dijous la segona votació amb majoria simple, és a dir, amb més vots a favor que en contra. Ens ho explica el nostre company David Navarro.
Votos emitidos, 346. Votos a favor del candidato, 124. Votos en contra del candidato, 170. Abstenciones, 52.
El resultat anunciat per la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, no ha estat una sorpresa. El debat sostingut ahir entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias l'anticipava. Fora de la cambra, els equips negociadors de PSOE i Unidas Podemos s'acusaven mútuament de no cedir. Tot i això, els morats han optat per abstenir-se, deixant així una via oberta al diàleg. Seran, per tant, 48 hores de negociació frenètica per aconseguir el seu vot favorable. Però amb això no n'hi haurà prou. Pedro Sánchez necessitarà el suport o l'abstenció d'almenys el grup d'Esquerra Republicana. El portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, li ha demanat que prengui decisions que permetin superar el conflicte i Sánchez s'ha mostrat obert a parlar-ne.
Meses de diálogo que reconozcan un mutuo reconocimiento nacional y que nadie le pida al otro que deje de ser quien es. Lo único que pido, democracia. Votar.
Si han aprendido algo y han sacado alguna conclusión de todo ese proceso, porque si lo han hecho, probablemente podamos encontrar de nuevo una senda en la que poder entendernos.
Més tens està l'intercanvi amb la portaveu de Junts per Catalunya, Laura Borràs.
Que ustedes se han instalado política que son inútiles desde el punto de vista parlamentario para defender los derechos, la prosperidad y el progreso del pueblo catalán.
Nos ha llamado inútiles. Bueno, de moment, usted no se ha mostrado mucho más útil.
Després de la votació d'avui, s'ha posat en marxa el compte enrere cap a unes noves eleccions, d'aquí a dos mesos. Dijous, Pedro Sánchez tindrà una segona oportunitat per ser investit president. Llavors, només necessitarà més vots favorables que vots en contra. Si no hi reixís, no es descarta una nova sessió d'investidura el mes de setembre.
A tot això, la Generalitat vol que hi hagi govern el més aviat possible per posar fil a l'agulla en els temes pendents.
La portaveu Meritxell Budó s'ha mostrat preocupada per la possibilitat que hi pugui haver noves eleccions.
Necessitem un govern interlocutor. Això vol dir que a l'estat espanyol doncs, hi ha d'haver un govern definitiu que ara en aquests moments, i malauradament no hi és, i que ens trobem davant doncs, d'una incertesa de si tornarà a haver eleccions. Per tant, ens preocupa com es resoldrà aquest tema si realment hem de tornar a cridar tota la població a unes eleccions al mes de novembre.
Per Budó cal un interlocutor per trobar una sortida al conflicte polític català.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
La Diputació de Barcelona ha aprovat avui el cartipàs. Sota la presidència de la socialista Núria Marín, PSC i Junts per Catalunya reparteixen a parts iguals quatre vicepresidències.
El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ocupa la vicepresidència primera. L'exalcaldessa de Sant Cugat, Carmela Fortuny, de Junts per Catalunya, n'assumeix la segona. El regidor de Barcelona pels nacionalistes, Ferran Mascarell, la tercera, i l'alcaldessa de Santa Coloma, la socialista Núria Parlon, serà vicepresidenta quarta. Els dos partits es reparteixen també nou àrees, on, per exemple, l'àrea d'economia l'assumeix el PSC i la d'infraestructures Junts per Catalunya.
Doncs encara parlant de la Diputació de Barcelona, l'alcalde de Terrassa, l'exsocialista Jordi Ballart, ha carregat amb força avui contra el pacte entre Junts per Catalunya i el PSC, que ha permès als socialistes quedar-se amb la presidència de l'ens provincial i del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Per tot plegat, Ballart critica el doble discurs dels postconvergents. Carina Bellbé, bona tarda.
Bona tarda, Jordi Ballart creu que per Junts per Catalunya i el PSC tot s'hi val per aconseguir el poder i, per tant, l'acord assolit a la Diputació i al Consell Comarcal només serveix per mantenir les estructures de poder dels dos partits. Un acord que evidencia, segons Ballart, el doble discurs dels postconvergents que a Terrassa reclamen col·locar una pancarta en favor dels presos polítics a la façana de l'Ajuntament, però que després no dubten en pactar amb el partit del 155. Per això els hi reclama coherència.
Tots sabem doncs, que la Diputació és una institució en la qual doncs, durant molts anys s'han sostingut estructures de partit des d'allà. Els dos partits tradicionals de Catalunya acorden a la Diputació, per tant, jo crec que queda molt clar doncs, a què respon aquest pacte de govern. I jo crec que els partits haurien de fer un esforç no, en aquest moment de tanta sensibilitat i en el moment que hi ha persones a la presó de ser més coherents amb els pactes que fan.
Amb el PSC, Ballart tampoc es queda curt en crítiques. Denuncia la deriva que el seu entendre ha fet el partit de qui diu que ha perdut la S de socialista i la C de Catalunya.
El periodista del diari Público, Carlos Enrique Bayo, ha assegurat en el Parlament que el CNI va cometre negligència temerària amb la informació que tenia sobre l'imam de Ripoll i que els atemptats de Barcelona i Cambrils s'haguessin pogut evitar. El periodista, que aquesta setmana ha publicat en exclusiva que Sati era confident del CNI, ha comparegut a la comissió que investiga els atemptats del 17 d'agost del 2017. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El periodista Bayo ha defensat amb vehemència el seu treball d'investigació davant les moltes preguntes dels diputats. En algun moment, Bayo ha dit que no podia respondre per secret professional i per no destapar les seves fonts. Bayo opina que amb tota la informació exhaustiva que el CNI tenia de l'imam de Ripoll, els atemptats s'haurien pogut evitar.
Yo opino que si hubieran sido más diligentes, que sí, que allí hubo una negligencia, incluso temeraria, y que por tanto que sí que se pudo evitar, pero eso es una opinión, una hipótesis, una especulación mía. Claro que es después de haber estudiado mucho el tema.
Ara bé, també ha repetit que ell no creu en teories de la conspiració ni que el CNI fitxés a Sati per temptar. El president de la comissió i alcalde de Ripoll, Jordi Monell, ha dit a la xarxa que els responsables d'Interior i del CNI tenen una tercera oportunitat per comparèixer al Parlament.
Doncs una oportunitat puguin, en honor de la veritat, en honor de la màxima transparència, sobretot també en honor de les víctimes i les seves famílies, doncs que puguin venir a comparèixer i explicar la veritat en aquesta comissió del Parlament de Catalunya.
Bayo ha dit que cal derogar la llei de secrets oficials de Franco perquè és medieval.
Finalment, el PICAT governarà Junts per Catalunya amb el PSC i els dos regidors del PICAT es mou. L'acord que s'ha materialitzat aquest migdia en el ple de presentació del Cartipàs arriba després de la polèmica per un possible pacte entre socialistes, postconvergents i ciutadans. Ha resultat fallit, però el ple d'aquest migdia no ha estat exempt de les protestes ciutadanes. El PICAT Ràdio, Pere Gilar, bona tarda.
Bona tarda. Dos mesos després de la celebració d'eleccions municipals, el PICAT ja té govern per a la propera legislatura. Un govern que ha arribat a última hora i no sense polèmica i acusacions creuades entre els grups municipals. Després del pacte fallit entre Junts per Catalunya, Ciutadans i Socialistes, els dos regidors del PICAT es mou han decantat la balança a última hora sumant-se a aquesta coalició, després també de la caiguda de la regidora de Ciutadans. Escoltem l'alcalde, Joan Gilart, qui ha fet una valoració del pacte de legislatura que suma a majoria un cop acabat el ple.
Nosaltres en campanya electoral ja ho vam dir, teníem ganes de fer un govern fort i plural i el que buscàvem era això, no? Que com més gent participés millor. Quina està la sorpresa? Bueno, doncs està la sorpresa de que hi ha hagut membres doncs, que ens acusaven de que no havíem comptat amb ells quan és rotundament fals.
Per altra banda, Josep Maria Pocino, d'Esquerra Republicana, el segon partit més votat i que va obtenir 3 regidors, ha titllat el pacte d'innecessari. Una 50ena de persones han assistit puntuals a les 2 del migdia a l'interior de la sala de plens per protestar pel pacte i cridar consignes a favor de la llibertat dels presos i en contra del 155.
El nou govern municipal de Reus té previst invertir més de 4 milions d'euros des d'ara fins a finals d'any en l'execució de diverses obres, però també d'estudis o plans directors. És la proposta que ha fet pública avui l'executiu reusenc i que haurà de passar pel ple la setmana vinent. La nova ràdio, Vicenç Torrent, bona tarda.
Hola, bona tarda. El govern de l'Ajuntament de Reus ha presentat avui un pla d'inversions de 4,3 milions d'euros per al que queda d'any. El pla, que s'haurà de sotmetre a votació en el ple municipal de la setmana que ve, és una adaptació de les despeses a la previsió d'increment dels ingressos. Segons el consistori reusenc, aquest augment dels ingressos es produeix bàsicament per dos motius. Un és l'increment per la via d'impostos i taxes, i l'altre és l'estalvi de la despesa financera, valorat en uns 400.000 euros. Tal i com han indicat des de l'Ajuntament reusenc, el pla serviria per finançar l'execució de diverses obres, com el del futur Centre Social del Roser, la finalització de la reforma del Camí de Valls, l'enjardinament de l'avinguda de Josep Laporte o la segona fase d'aplicació del Pla de Videovigilància de Reus, entre altres. A més, el pla fa referència també a la posada en marxa de projectes com la construcció d'habitatge social a la zona de l'antiga Hispània, la transformació en zona de vianants del Raval de Santa Anna, la Ronda Nord o els nous centres cívics Gregal i Pastoreta.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
El govern català es compromet a destinar 14 milions i mig d'euros als municipis que allotgen centres de menors estrangers no acompanyats, els anomenats MENA. La Generalitat finançarà, a més, la contractació inicial de 110 dinamitzadors cívics destinats a aquests municipis per fomentar la convivència i prevenir possibles conflictes. Ona la Torre, Raquel Martínez.
Torredembarra és un dels municipis que des de fa mesos acull una vintena de menors estrangers no acompanyats. Concretament, són joves que provenen del grup que estava a l'alberg d'Altafulla. L'alcalde Eduard Rovira ha explicat a la xarxa com ajudaran els consells comarcals als municipis de menys de 20.000 habitants, com és el cas de la Torre. En aquests casos, el pla contractual amb els joves l'assumeixen els ens comarcals.
Municipis de menys de 20.000 habitants es fa a través dels consells comarcals, per tant, nosaltres no crec que hi entrem en un programa d'una manera directa. D'altra banda, també aquest pla està pensat per aquells llocs on hi ha joves que estan en les fases de sortida, que en diuen. És a dir, que ja acabaven i arribava als 18, havien passat els 18 anys. Per tant, no sé per quantes persones aquest pla ens afectarà, però bé, sigui benvingut, encara que ens afecti poc.
Segons les dades de l'executiu català, al juny hi havia 4.203 infants i joves sense referents familiars al sistema de protecció.
Comissions Obreres acusa algunes empreses de treball temporal d'enviar temporers a dormir al pavelló habilitat per l'Ajuntament de Lleida. El sindicat ha presentat una denúncia contra una d'aquestes empreses per incompliment de la normativa. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
La secretària general de Comissions Obreres a Lleida, Cristina Rodríguez, ha explicat a UAU Lleida Ràdio que, tot i que en general la campanya agrària està anant bé, sí que s'han detectat incompliments en el pagament del salari mínim. Aquests, afegeix, no són per part d'agricultors, sinó d'empreses de treball temporal o fins i tot d'empreses de serveis, que ni tan sols poden contractar persones per treballar al camp. Segons Rodríguez, han detectat que algunes ETTS contracten a persones i no els donen allotjament.
Hi ha incompliments de salari mínim, però no per part dels pagesos, sinó per part d'empreses temporals o inclús empreses de serveis, que són les que contracten a persones i que ni els hi donen l'allotjament, el que fan és derivar-los, els deriven abans a la Torxa o els deriven ara aquí al pavelló Agnès Gregori.
Rodríguez explica que algunes empreses temporals també intenten fer les coses bé, però que es troben amb problemes, com per exemple que no troben pisos per poder llogar i ubicar aquests treballadors. Una situació que, segons Rodríguez, es dona, per exemple...
Davant aquesta tercera onada de calor aquests dies i l'elevat risc d'incendi, un dels punts on s'està extremant la vigilància és el Parc Natural de Collserola. Els experts asseguren que les pluges d'aquest mes de juliol han afavorit les tasques de prevenció, però el que preocupa ara és l'estat del sotabosc, on s'està acumulant molt combustible. Les 13 torres de vigilància no abaixen la guàrdia davant la possibilitat de cap foc. Cugat.cat, Martí González.
De fet, el cap de prevenció d'incendis del parc de Collserola, Joan Capdevila, assegura que la informació i localització de qualsevol columna de fum arriba als bombers de manera pràcticament immediata, que poden arribar en menys de 15 minuts a qualsevol punt del bosc. L'objectiu és mantenir les infraestructures en bon estat durant l'any, amb una xarxa de camins transitables per tal de facilitar els accessos dels bombers de manera ràpida i no deixar que el foc es propagui.
És un bosc que va creixent, no se'ns crema gairebé mai. Des de l'any 94, que vam tenir un incendi de 130 hectàrees, pràcticament de gran no n'hem tingut cap més, vol dir que anem acumulant combustible, no? I això, bueno, a la llarga, doncs segurament l'opció de que puguem tenir un gran incendi sempre hi és, no?
El factor humà continua sent el principal responsable dels incendis forestals. Els punts de més risc, les urbanitzacions, ja que Collserola és un dels parcs naturals de Catalunya on hi viu més gent. En aquest sentit, Capdevila assegura que un dels factors de més risc és la gent sense sostre que viu a la zona forestal. Des del parc demanen màxima precaució amb qualsevol activitat que pugui provocar la mínima espurna.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. El Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici, a l'Alt Pirineu, està duent a terme una adequació de l'enllumenat i un estudi sobre l'impacte que té la llum artificial sobre la fauna de la zona. L'objectiu és estudiar canvis de conducta, tant sexual i reproductiva com de caça, en aquests animals. Ràdio Tremp, Anna Solana, bona tarda.
Bona tarda. L'acció s'emmarca dins del pla d'acció que desenvolupen des de que el passat octubre de 2018 el parc fos reconegut reserva i destinació turística Starlight. Per fer l'estudi, un equip de la Universitat de Barcelona ha programat i instal·lat aparells que enregistren sons als pobles de Boí, Barruera, Cardet i Coll. Aquests aparells s'han col·locat a prop dels punts de llum artificial i recolliran el so dels animals que s'hi apropin. Els primers dies d'estudi ja han generat més de 10.000 arxius de so. La llum natural regula aspectes fonamentals de la fisiologia, ecologia i conducta dels animals, que es veu alterada per la il·luminació artificial i la contaminació lumínica que genera. Amb estudis com aquest, es podrà observar quines implicacions importants pot tenir en la condició física dels animals o en la seva conducta sexual i reproductiva o de caça.
I a Vic s'ha presentat el projecte No Limits Bikes, que portarà a terme l'entitat Aurora Gestió de Projectes Socials en col·laboració amb la cooperativa Biciclot. L'objectiu és retornar la sensació d'anar en bicicleta a les persones que no ho poden fer per si mateixes gràcies a un tricicle adaptat. El nou FM, Clàudia Dinarès, bona tarda.
Bona tarda, el Trixau és el tricicle adaptat que aquest matí ha circulat per primera vegada per les parades del mercat setmanal de la plaça Major de Vic. Un recorregut enmarcat en la presentació del projecte Nou Límits, el dret a sentir el vent als cabells, que encapçalaran a quatre mans Aurora Gestió de Projectes Socials i la cooperativa Biciclot. L'objectiu és que les persones beneficiàries d'aquest servei experimentin sensacions positives com ara la recuperació de la mobilitat. Ramon Furriols és el director d'Aurora Gestió de Projectes Socials.
en el qual nosaltres utilitzem un tricicle adaptat per poder fer, perquè es puguin moure i puguem fer diferents rutes, puguin tornar a sortir. Per exemple, ens hem trobat amb persones grans que fa 2 o 3 anys que no surten de la seva residència.
El tricicle amb capacitat per 2 passatgers el conduiran voluntaris que prèviament hauran rebut formació específica. Tot i que va dirigit al conjunt de la ciutadania, el projecte es presentarà a residències, centres de dies i serveis d'acolliment residencial.
En cultura, al setembre torna una nova edició del Festival de Circ de Terrassa, que enguany arriba a la 11a edició. Aquesta temporada, la cocapital vallesana acollirà 13 espectacles a càrrec de 17 companyies i 37 artistes. Hi haurà també activitats complementàries, com tallers i una exposició dels 15 anys de la companyia Filigranes. La cita és un any més a la plaça de l'Assemblea de Catalunya del 3 al 5 de setembre. Canal Terrassa, Josep Maria Codina, bona tarda.
Bona tarda. Els pròxims dies 3, 4 i 5 de setembre arriba a Terrassa l'11a edició del Festival de Circ de la Maurina. Aquest any, 13 espectacles de 17 companyies i amb 37 artistes de diferents disciplines. Una de les novetats d'aquest any són els tallers de circ i les actuacions matinals, en una carpa instal·lada al costat del centre cívic i que permetrà viure de prop el circ de petit format. Escoltem el director artístic, Enric Petit.
Tenir carpes, un domo és una carpa completament rodona. Aquest domo en particular té 10 metres de diàmetre i són espectacles de petit format.
Aquesta carpa acollirà tant als migdies l'actuació familiar de la companyia Circ Chic com al vespre l'espectacle de verticals i llançament de ganivets a Domichowski i Anna Granoff. El festival, que comptarà amb una gran gala de circ emergent el primer dia i una gala de cloenda l'últim, també hi actuaran les companyies franceses Collectif Kaboom i Entrenou.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. La Unió Esportiva Olot no frenarà la sortida de Marc Mas de la plantilla.
Sempre i quan hi hagi una compensació econòmica que benefici el club. Així s'ha expressat el director esportiu Sergi Raset davant l'interès del Sundsvall de primera divisió sueca, que vol fitxar el davanter.
Olot Televisió, Roger Santaló.
Bona tarda. La Unió Esportiva Olot pot perdre un dels seus homes gol en les properes hores. Marc Mas s'afegiria a la llista de baixes del club després de la sortida d'Alfredo i Ivan Guzmán. Tot i haver renovat amb els olotins, el davanter de Sils ha rebut una oferta del Sundsvall, un equip que disputa la primera divisió de Suècia.
Sergi Raset és director esportiu de la Unió Esportiva Olot.
Si li surt la possibilitat de sortir, hem de ser comprensius, però lògicament hem de mirar i defensar els interessos de l'Olot i lògicament doncs, hi hauria doncs, una compensació econòmica important, perquè per nosaltres en Marc Mas doncs, és un jugador important. Però bé, hem de valorar també i respectar una mica la decisió del jugador, les ganes que pot tenir de poder jugar una primera divisió, encara que sigui d'un altre país, i amb això estem, no hi ha res tancat i s'està gestionant.
Durant les 3 temporades que ha estat el club olotí, Marc Mas ha marcat 47 gols, sent el màxim anotador de la plantilla a cada curs.
La lleidatana Anna Prim prepara la seva participació a l'Europeu Sub-16 de bàsquet femení.
De moment està entre les 16 escollides i espera aconseguir quedar entre les 12 jugadores que viatjaran fins a Macedònia a disputar aquest campionat.
L'Uni Girona queda enquadrat al grup B de l'Eurolliga.
Un grup d'especial duresa on hi ha equips com el Dinamo de Kursk, el Fenerbahçe, el Sopron Basket o el Família Skio. D'aquesta forma, l'equip de Laia Palau es trobarà amb elles conegudes com Marta Xargay, Anna Cruz, Leo Rodríguez o Aschun Nadur. Avui també s'ha sortejat l'Eurocup, on el Cadí la Seu ha quedat enquadrat en el grup H amb rivals com el Pic Pix i el Basket Landes.
Llorenç del Penedès donarà el tret de sortida de la primera edició de la Volta Ciclista del Penedès.
La sortida tindrà lloc divendres a 6:15 de la tarda i es farà des de la Rambla Marinada, al davant de l'Ajuntament.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, David Navarro a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Al POU hem parlat sovint de robòtica i de les seves aplicacions, però avui volem enfocar-ho des del concepte de la intel·ligència artificial. Ho parlem amb Matteo Cavalli-Sforza, que dirigia l'Institut de Física i Altes Energies i que ha dedicat els últims anys a investigar artificial i lliure albir. Tenim la capacitat tecnològica de desenvolupar pràcticament cervells des de zero que puguin fer coses que fins ara no ens podíem ni imaginar, però a l'hora de fer-ho també ho hem de fer de tal manera que d'alguna manera respectin la nostra manera de viure.
Sí, per fortuna crec jo encara hi ha temps abans d'arribar al punt de cervells independents, perquè saps, avui en dia no són independents aquestes màquines i el seu software, però el que sí que està passant és que estem al punt de no saber bé què li passa dintre. És a dir, és perfectament possible anar a veure què li passa dintre, però són tant enormes aquests programes que és tot un repte anar a veure el que hi ha. D'altra banda, he llegit fa un parell de setmanes que la Unió Europea ja s'estan plantejant de fer normes i lleis